sorprenents criatures de la mar. Sorprenents criatures de la mar. Ens trobem a la costa est de la península d'Izu, situada al mig de l'illa de Honshu, la més gran del Japó. Esta criatura que va a la deriva és una medusa de l'espècie Cyanea nosaki. A primera vista pareix molt dòcil, però els llargs tentacles que pengen amaguen punxes que poden paralitzar i matar un peix. Tot i això, n'hi ha un que viu al seu costat immune al verí. Troba protecció entre els mortals tentacles. La medusa també n'obté benefici, ja que el peix fa d'esquer perquè uns altres caiguen en el parany. Als fons marins rocosos hi ha moltes classes d'algues que serviran d'aliment a moltes criatures. Podem observar-ne diverses espècies. Aquesta espècie de ratjada s'anomena Urolophus aurantiacus. Viu en fons poc profunds. Fa uns 30 centímetres de llargària i el seu cos és molt suau. Té una cua curta amb una xicoteta aleta caudal i amb unes espines grans a cada costat, fornides amb glàndules verinoses que fan picades molt doloroses. Contemplem les fascinants criatures dels fons rocosos. Este peix a ratlles és un gòbit Pterogobius elapoides. És una espècie d'aquari que fa 15 centímetres i este morguon és un Gonistius ronatus, també a ratlles verticals. Els exemplars adults fan 40 centímetres. Esta criatura semblant a una flor és una palmereta o plomall de mar. Animal sedentari aconsegueix l'aliment i l'oxigen de l'aigua que flueix entre les seues extremitats. Este magnífic peix escorpí, el Pterois lunulata, té punxes amb glàndules verinoses en l'aleta dorsal. És perillós per a l'home. Ara amenaça la nostra càmera. Este és un nudibranqui de l'espècie Bornella japònica. Dos sinodòntids descansen sobre el fons arenós. Este ha devorat un peix. La cua de la víctima encara li ix per la boca. Els habitants dels rocams adopten les formes més diferents. La Dactyloptena orientalis té unes aletes pectorals grans i ben desenvolupades paregudes a les plomes que una dama lluiria en un bany. Una part d'aquestes aletes pectorals s'ha modificat per formar uns peus. Amb estos, l'animal pot caminar i capturar menjar de dins de l'arena. En el rocam podem trobar roques cobertes per algues. Els animals s'adapten a l'entorn, desenvolupant els més peculiars sistemes corporals. Què és aquest estrany terrós? És una planta? Parece un tros de roca, però en realitat es tracta d'una criatura marina. És una sèrie de l'espècie Piura vitata. Pertany al grup dels cordats. Es tracta d'un animal sedentari que se subjecta a les roques amb tenacitat. Si no fora pels dos orificis que s'obren i tanquen, l'haguerem confós amb una pedra. S'adherís amb tanta força que és difícil poder-lo arrencar. Observem els òrgans d'aquest animal estrany. Esta és l'aparença de la Sidi quan estava subjecte a la roca. Este pomell de raïm és una classe d'alga que, com moltes altres criatures, s'adhereixen al seu cos. El que es mou no és l'alga, sinó un gran Gwenia proteus que s'amaga davall les fulles. A part, la seva closca també imita les algues per a camuflar-se millor. Una anemone de mar i un venat ermità. Totes aquestes criatures vivien sobre la Sidi. L'havien confós amb una autèntica roca. El plomall de mar ha estès les seues espectaculars extremitats de bat a bat. El seu tub està soterrat davall l'animal roca. Dins de l'aquari, com que ja no es troba en el seu entorn habitual, deixa de buscar aliment en l'aigua i es refugia dins del seu tub. El fet que el plomall s'hagi enganxat a la Sidi testimonia que este no s'havia mogut durant molt de temps. Es converteix així en un hàbitat adequat per a les criatures sedentàries. La Sidi tenia el cos totalment cobert d'altres animals. D'alguna manera, estos el camuflaven i li protegien el cos. Amb quines parts de la superfície corporal realitza les funcions de respirar i nodrir-se? La Sidi Piura vitata està format per un cos en forma de sac amb dues obertures. L'una és l'orifici d'entrada d'aigua i organismes minúsculs. L'altra és l'orifici d'eixida d'eixa mateixa aigua i de les deixalles orgàniques. Dins del cos, extrau d'esta aigua l'oxigen i l'aliment que necessita. Tornarem a introduir la Sidi en l'aigua per a observar com funcionen eixes obertures. Per a examinar millor com l'absorbix i expulsa, a l'aigua afegirem un colorant alimentari. A l'extrem de la part ventral està l'orifici d'entrada i el de la part dorsal està el d'eixida. Vessem l'aigua acolorida junt a l'obertura d'entrada. No és gens fàcil aconseguir que la Sidi l'absorbisca. A poc, pareix que va introduint-se. La Sidi es contrau. Això és un primer pla de l'obertura d'eixida, a través de la qual regalima l'aigua rogenca. Tots els peixos tenen uns cossos que els permeten moure's en llibertat per l'aigua i poder caçar aliments. La seva forma i les aletes són adequats a aquesta mobilitat. Llavors, com adequa la Siri el seu cos a una vida tan sedentària? Ens trobem a la badia de Kesennuma, situada al nord de l'illa Honshu, a 39 graus de latitud nord i a 4 al nord de la costa d'Izu. La principal indústria d'esta zona és la pesca. El barco que és del port va a pescar tonyines en alta mar. A la badia es cultiven diverses espècies d'animals marins. La Siri n'és un, ja que és comestible. Això és una estació d'experimentació sobre la pesca. El seu personal du a terme investigacions molt importants per al sector pesquer. Un treballador del laboratori prepara un fibroscopi. Es tracta d'una càmera com la que es fa servir per a explorar l'interior de l'estómac humà. Dins de l'aquari tenim una Siri Alocynthia rorechi. L'introduirem el fibroscopi dins dels orificis. Aquesta espècie fa 20 centímetres d'alçària. Als extrems dels orificis d'entrada a la dreta i d'eixida a l'esquerra. En este diagrama tenim reflectida l'estructura interna del seu cos. El té cobert d'una espècie de túnica de cuir que envolta els òrgans interns. L'obertura d'entrada dona pas a una cavitat faríngia ben definida i plena dels talls de les ganyes. Estos talls van a parar a la veïna cavitat anomenada atri. L'orifici d'entrada du l'aigua cap a la cavitat faríngia. Esta passa de la faringe a l'atri a través de les ganyes i de la cavitat peribranquial i de l'exterior a través de l'orifici d'eixida. L'aigua passa a través dels talls de les ganyes que estan fornits de pestanyes o cilis encarregats de fer córrer l'aigua. En passar per les ganyes s'obté l'oxigen i l'aliment. El menjar queda atrapat en una fina membrana de mucosa de la cavitat faringe. Des d'ací és conduït juntament esta membrana a l'esòfag que hi ha a la part posterior. De l'esòfag va a l'estómac i després als intestins. L'anus s'obre junt a l'obertura d'eixida. Esta consisteix en quatre vàlvules que es travessen en forma de creu per a tancar l'obertura. Quan esta està tancada, l'obertura d'eixida té una forma lineal recta. El cor de la Siri és prou peculiar. Els seus batecs van al compàs de la cavitat pericardial, les contraccions de la qual el fan funcionar. Periòdicament, invertix la direcció del corrent sanguini. Per a comprendre l'estructura corporal de la Siri amb més detall, cal fer-li una secció transversal. Per a classificar-los, el factor concloent és la disposició del canal alimentari i dels òrgans generatius. Dins de la gruixuda coberta que anomenàvem túnica està el teixit muscular, que és la part comestible de l'animal. Estos són els delicats òrgans interns que havíem observat amb el fibroscopi. La túnica i els músculs els protegeixen adequadament. A tot el món s'han observat unes 1.600 espècies d'acidis de les quals al Japó se n'han trobat 280. Algunes espècies viuen en llades, mentre que d'altres viuen en colònies. Però entre les primeres també hi ha que trenquen la norma i de vegades se les ha vistes viure aplegades. La Locynthia rhoeteri acaba de llançar els seus excrements. Es tracta d'una espècie comestible prou coneguda que viu en aigües de poca profunditat, de 10 a 20 metres. Així tenim una colònia de l'espècie Botryloide violaceum. Esta colònia és d'Ascidis alba. S'alimenten de peixos. Les gelatinoses túniques són transparents, però de vegades es tornen violetes, verdes o roses. Un peix cofre Ostracium cubicus s'acosta a la colònia de salpes. De nou, la badia de Kesennuma. Esta zona ha sigut declarada parc natural. En ella abunden paisatges marins amb platges amagades i recòndites. És també un famós centre turístic. Les enormes ones del Pacífic no arriben a entrar a la badia. En aquestes calmoses aigües hi ha moltes granges marines on es crien multitud d'espècies. Entre elles es troben ostres, cloïsses, algues comestibles i ascidis. El pescador es dirigeix a les marques de flotació per a pujar els cordells dels ascidis cultivats. Els cull, apujant estos cordells, dels quals pengen uns lluents exemplars de colors de l'espècie Locynthia rhoeteri. El teixit muscular d'esta espècie és gros. Es mengen crus llevant-los la túnica i tenen un agradable aroma. Els exemplars collits als mesos de juliol i agost són els més saborosos. També es fan servir com a esquer. Encara que la zona té una temperatura agradable, a l'aigua no es troben les espècies d'aigües càlides. Això es deu al fet que per la zona passen corrents freds del nord. Per exemple, esta anemone de mar és típica d'aigües fredes. Una orella de mar. Esta espècie que se subjecta a les roques també viu en aigües fredes. Esta espècie de llimac de mar només s'ha observat al Japó. Les varietats salvatges d'ascidis prefereixen viure al mar obert adjacent a la badia abans que en ella mateixa. La Locynthia rhoeteri s'encara als corrents i els aprofita per a filtrar l'aigua. L'època reproductiva d'esta última espècie va del desembre al març. És hermafrodita i cada individu té testicles i ovaris. Així la tenim. Està en la seva època reproductiva. Per l'orifici d'eixida, pondrà els ous. Primer absorbeix aigua per l'orifici d'entrada. Després es contrau i l'expulsa. L'aigua està a una temperatura de 14 graus. Ha començat la posta. A través de l'orifici d'eixida, és una substància blanca intermitentment. Són l'esperma i els ous. Primer expulsa l'esperma i després els ous, més o menys 320. La fertilització té lloc en l'aigua. Així tenim un ou fertilitzat augmentat. Fa 335 microns de diàmetre. Immediatament després de la fertilització, comença la seva evolució. A les 18 hores apareix la larva. A les 30 ja està totalment formada. I passades 46 hores, trenca la membrana i naix. Este és un primer pla de les larves. com que s'assemblen a un cullerat de granata, s'anomenen larves cullerat. Fan 2 microns d'alçària. Les larves acabades de néixer formen part del plàncton. Tot i que els seus progenitors viuen unes vides sedentàries, les larves viuen i es mouen en llibertat. Contribueixen en gran mesura a escampar la distribució de l'espècie. La larva cullerot no té boca i no es pot alimentar. El seu cap s'ha modificat per actuar de ventosa i a la setmana de néixer es fixa sobre una roca o una pedra del fons. Després de patir una metamorfosi, es converteix en un minúscul ascidi. Aleshores, comença la seva vida immòbil, que no variarà fins a la mort. La larva cullerot té un important tret biològic i morfològic. Es tracta del notocordi, una corda de cèl·lules en forma d'espina dorsal situada a la cua. Els vertebrats superiors també posseixen esta corda en l'etapa embrionària. Per això es creu que els ascidis siguen parents pròxims dels avantpassats dels vertebrats. La larva cullerot dona fe del sorprenent fet que el primitiu ascidi, d'aparença vegetal, sigui en realitat un animal avançat. Les larves naden fent servir el notocordi. Movent-lo lleugerament, estes comencen a fixar-se sobre els fils de l'ham. Els animals perden el notocordi quan pateixen la metamorfosi per a convertir-se en adults. La cua desapareix i el cos queda cobert per la túnica. Aleshores, s'aconsegueix la forma adulta. El conreu d'ascidi s'ha fet possible en aprofitar el procés en què l'animal es desenvolupa durant les primeres etapes de la seva vida. Estos són els cordells que penjaven de la superfície. Normalment, se'ls nuguen conquilles o closques buides i s'espera que les larves s'adherisquen. Les larves que es van enganxar als cordells que es van tirar al desembre han esdevingut taques blanques visibles a simple vista. A mesura que creixen, es fan roges. Este exemplar té 1 any d'edat. Fa 1 centímetre d'alçària. A la primavera i l'estiu fan el creixement més important. En 2 anys, creixen 11 centímetres i en 3 ja en fan 20. Llavors ja es poden collir per a consumir-les. Les aigües poc profundes de les zones rocalloses són la llar d'una gran varietat d'animals marins. Entre estos, es troben misterioses criatures que mai no hauríem imaginat. És emocionant saber que el notocordi de les larves denota que l'ascidi siga un parent dels vertebrats com l'home. Fins al pròxim capítol. sorprenents criatures de la mar. A través d'alegories i anècdotes descrites, tenim constància que l'home s'ha relacionat amb els dofins des dels temps més antics. En una cova neolítica de Noruega es van trobar escenes pintades que representaven un home en una barca acompanyat de dos dofins. Des dels anys 30, en què es van dur a terme amb èxit les primeres cries en captivitat, podem trobar els dofins en aquaris d'arreu del món i gaudir-ne així de ben a prop. Com a conseqüència, l'interès de la gent pels dofins ha crescut considerablement. Ja els grecs antics els adoraven com a fidels ajudants de Poseidó, déu de la mar. Hi ha molts casos de dofins que han salvat pescadors perduts o que s'han fet amics dels banyistes. Homes i dofins poden establir relacions d'amistat i viure junts pacíficament. Els científics creuen que en el futur la comunicació entre les dues espècies serà possible. Actualment es porten a terme investigacions per estudiar la naturalesa, el comportament i la intel·ligència dels nostres amics. Ens trobem a l'Institut per a la Recerca de Mamífers Marins de la Universitat de Hawaii. Amb estos dos dofins es realitzen uns experiments que intenten ensenyar-los un tipus de llenguatge. Les nombroses investigacions que s'han dut a terme tant en esta universitat com en uns altres centres han demostrat que esta espècie de dofins té una intel·ligència comparable a la dels primats. Estudien si els dofins tenen la capacitat d'aprendre un llenguatge que va aïllar els humans de la resta de criatures vivents. L'objecte de l'experiment és ensenyar als dofins dos classes de llenguatges artificials. El primer és acústic i consisteix en una sèrie de sons subaquàtics produïts per un ordinador. El segon és visual i consisteix en gestos de les mans i els braços d'una persona. Els dofins han respost als entrenaments i han mostrat una gran capacitat per aprendre les dues classes de llenguatge. Es tracta d'unes criatures molt intel·ligents fins al punt de ser l'equivalent de l'home a l'oceà. El cervell del dofí és comparable a l'humà pel que fa a la complexitat i al nombre de cèl·lules nervioses. D'altra banda, també és un bon submarinista i excel·lent nedador i està proveït d'un sistema d'ecolocalització. A més de ser assenyats i ràpids, són capaços de submergir-se a profunditats pròximes als 100 metres. Els dofins del Pacífic pertanyen a la família dels delfínids, inclòs en el suborde dels odontocets. En aquest últim grup també s'inclouen catxalots, orques i marsopes. Aquesta altra espècie, amb el pit blanc, és la que més ràpid aprèn els trucs. I aquesta és l'orca falsa. Totalment negra, és una espècie gran que arriba a fer de 4 a 5 metres i mig de llargària. Tenen un cap xicotet, sense musell. Això és una beluga. És una espècie molt escassa. Actualment es creu que només hi ha de 5.000 a 10.000 exemplars arreu del món, concentrats en les regions àrtiques. El color blanc l'adquirís a mesura que creix. Arriba a fer 5 metres de longitud i no té aleta dorsal. Com que les 7 vèrtebres del coll no estan foses, pot girar el cap tant verticalment com horitzontalment. El subordre dels odontocets inclou 65 espècies. Està dividit en 5 famílies que inclouen 31 gèneres. Tots ells van aparèixer sobre la Terra al període terciari, en concret al Miocè. Si fa no fa, de 15 a 30 milions d'anys enrere. Així tenim els cap d'olla negres. Aquesta espècie viu en les fredes aigües del nord de l'Atlàntic. Fan de 4 a 5 metres de llargària i naden a desenes en bancs, tant per aigües costaneres com en alta mar. Els odontocets es divideixen generalment en tres grups: dofins, balenes i marsopes. La família dels delfínids inclou 36 espècies. Són clarament diferents de la resta d'odontocets, com el catxalot o les balenes. L'orca, que de fet és una espècie molt gran de dofí, arriba als 6 i als 8 metres. És l'animal dominant en les aigües fredes. Sempre se l'ha tinguda com a un dels animals més feroces de la mar. Assassí, despietat i cruel, ataca dofins i balenes més grans que ell, entre d'altres animals. Això és una orca artificial feta de plàstic. Té 4 metres de llargària, un de diàmetre, i pesa només 40 quilos. A l'interior de la rèplica fiquem micròfons submarins. També instal·lem un aparell que emet sons com els d'una orca autèntica, a més d'altres com ara ultrasons. A les costes del Japó es distribueixen al voltant de 18 espècies de dofins. Estos animals s'acosten a les aigües costaneres pesqueres per alimentar-se de cavalla, calamars i altres espècies. Els pescadors els han considerat per això enemics de la pesca i durant anys els han massacrat. És terrible. L'agència pesquera japonesa ha ideat un aparell que allunya els dofins de les zones pesqueres sense haver-los de matar. Intenten aprofitar les relacions dofí-orca per a fer fugir els primers. Els dofins confondran la rèplica amb una orca vertadera i en fugiran perquè és l'enemic natural dels dofins. El programa requereix que es facin proves amb 15 dofins dins d'una àrea tancada de 1.000 metres quadrats. Una barca pesquera és l'encarregada d'acostar la rèplica al grup de dofins. Els investigadors estudien quins sons repel·leixen més eficientment els dofins. Els característics de l'orca, els d'altres animals desagradables o els ultrasons. Aquesta és la base del present estudi preparatori. Comprovarem si els dofins identifiquen els sons d'una orca i si responen. L'aparell instal·lat dins la rèplica comença a emetre els sons de l'orca. L'aigua transmet el so 4 vegades i mitja més ràpidament que l'aire. Els sons arribaran immediatament als fins òrgans acústics dels dofins. Els dofins poden identificar també el seu enemic fent servir els seus propis sons. Amb l'ecolocalització, els dofins envien un so, n'escolten el ressò i localitzen l'objecte. Pareix que els moviments dels dofins hagin canviat. Deixen veure les espatlles sobre les ones. Els 15 dofins, que fins ara nadaven independentment, comencen a reunir-se. Mostrant les seues esquenes, naden en cercle en sentit contrari a les agulles del rellotge. És una maniobra de defensa. Es tracta d'una espècie gregària, per tant, busquen i acacen les preses conjuntament. D'igual manera, es protegeixen dels depredadors en grup. Els 15 dofins han respost al so de l'orca adoptant una postura defensiva de grup. La rèplica s'ha acostat als dofins fins a una distància de 30 metres. A mesura que s'allunya, els dofins desfan el cercle. De fet, s'ha tingut notícia que a l'estómac d'una orca es van trobar restes de diversos dofins. O d'altres on es trobaren restes de foques, taurons i altres criatures de grans dimensions. importantes son les aigües costaneres de la península Valdés. Una reserva per a la vida marina salvatge, on també trobem animals terrestres en llibertat. Els animals que veiem entre les ones són un grup de lleons de mar sud-americans. És poc comú que compartisquen la mateixa àrea amb elefants marins. Els mascles de les dues espècies formen harems amb diverses femelles des de principi d'estiu fins a la tardor. La pau es trenca de sobte amb l'aparició d'enormes orques. Podem veure les seues aletes. Una orca ronda amb la seua aleta intimidatòria un dels lleons marins que hi ha a la vora de l'aigua. Els lleons s'escapen a correcuita. Tots els mascles del grup lladren a l'orca assumint una postura de defensa comuna. En anglès, les orques reben el nom de balenes assassines. Quan s'acosten a les preses, les seues escabussades duren més temps. El grup de lleons de mar ha escapat pels pèls de les dents de l'orca. A mesura que l'arca s'acosta a la vora, creix l'agitació en els harems. Pareix que no vol retres. L'aleta dorsal que és majestuosament de l'aigua és el símbol de la seua magnificència. Escenes com esta reforcen la creença que les arques són uns animals feroges i perillosos. En canvi, les orques són simplement uns animals carnívors que, com els lleons o els lleopards, segueixen els dictats de la natura. Cal recordar que les orques no han matat mai cap persona. L'aquari a mitjanit. Una orca dorm tranquil·lament a la superfície de l'aigua de la piscina. El seu entrenador i alimentador l'observa. El 1964 es va criar per primera vegada una orca a l'aquari públic de Vancouver. Avui hi ha al voltant de 30 orques en aquaris de tot el món. Front a nosaltres descansa immòbil l'orca, el terrible animal de la mar. Estos dos dofins, mascle i femella, són encara joves. Les seues aletes dorsals no han crescut del tot. Això és l'espiracle, però l'animal inspira i expira. Abans de submergir-se, es tanca hermèticament. Com que l'arca respira a través de pulmons, pot respirar inclús quan la trauen de l'aigua. Té un punt blanc darrere de cada ull. Són el tret més característic de l'espècie. L'enorme boca està ben farcida de dents, en té un total de 52. Probablement, la seva reputació de balena assassina provinga del fet que s'alimenta d'enormes quantitats de peixos de totes les mides. L'anomenada balena assassina s'ha adaptat al seu treball de caçadora d'aigües fredes. Quan es desplaça veloçment per a buscar aliment, trau el cap i l'aleta dorsal sobre la superfície de les ones. S'ha demostrat que un exemplar ha arribat a prendre 170 quilos de menjar en un àpat. El problema més difícil que va sorgir en intentar la cria en captiveri va ser esbrinar quina quantitat de menjar se'ls havia de proporcionar. Prenent com a referència l'alimentació dels dofins, es va deduir que l'orca hauria de menjar l'equivalent al 3% del seu pes corporal cada dia. En este aquari se'ls dona de 30 a 50 quilos de cavall al dia. Quan una orca va ser ensinistrada amb èxit per primera vegada, la gent va tindre l'agradable sorpresa de comprovar que es tractava d'uns animals simpàtics i mansos. l'agressivitat que mostraven en el seu entorn natural pareixia haver desaparegut per complet. El seu entrenador s'atreveix a entrar en la piscina on està l'orca captiva sense preocupar-se massa. El contacte juga una part important en l'ensinistrament dels animals. Mostrar-los afecte suposa aconseguir obediència. És un ser social i amigable, no mira el seu entrenador com una presa i mai no l'ataca. Potser siga només un entremaliat que fa maleses en la mar. Una vegada, un entrenador estava fent un espectacle muntant dret damunt d'una orca i va caure a l'aigua. Davant tots els espectadors, l'animal es va escapussar per davall l'home i el va treure sobre el seu llom fins a la vora de la piscina. L'orca és un animal tan juganer com qualsevol dofí. És amistós, jovial i intel·ligent. Els cetacis són els animals més estimats de la mar. Un altre fet que ens impressiona és la cura que prenen pels fills. Això és una marsopa, l'espècie més xicoteta dels cetacis. Fan de 90 a 170 centímetres de llargada i no tenen aleta dorsal. Pertanyen a la família dels delfínids i viuen també en aigües fresques. Habiten a la costa, però al contrari dels dofins, no migren a alta mar. Aquest exemplar és una femella. Està quasi bé al final del seu període de gestació, que dura 12 mesos. Té el ventre inflat. S'acosta el gran moment. L'obertura genital se situa en el baix abdomen. El cap del nadó comença a eixir. Normalment els cetacis naixen de cua, però aquest exemplar ha eixit de cap sa i estalvi. El cadell ja ha nascut. Poc després, ja d'eixir a la superfície per a respirar per primera vegada. Este cadell fa uns 70 centímetres i pesa 6 quilos. Mare i fill naden contents per la piscina. Però el nadó nada amb poca traça i es colpeja contra la paret de la piscina. La mare cuida de la seva cria amb devoció, nada al seu costat i l'ajuda a pujar a la superfície. Unes 6 hores després, la mare expulsa la placenta. Respira a fondo unes quantes vegades. Nada lentament al seu costat i es gira de costat per donar-li el pit al nadó. La cria s'aferra al mugró. La llet de què s'alimenta la jove marsopa té un contingut de greix del 43%. En pren 3 o 4 vegades cada hora durant uns 40 o 50 segons. La marsopa té un cap arredonit i el bec no li sobreïx com als dofins. Posseix unes aletes pectorals llargues, però no en té de dorsals. En el seu lloc, té una extremitat o procés de 2 a 3 centímetres d'ample que va del cap a la cua. Este cadell de marsopa té ja 6 mesos. Fins ara s'ha alimentat de la llet de la mare, però ja comença a interessar-se per unes altres classes de menjar. És l'edat normal en què tots els dofins comencen a canviar d'hàbits alimentaris. Al principi mosseguen un peixet i comencen a mastegar-lo sense parar. Més tard, aprendran a engolir-se'l. Quan ja han après a caçar i alimentar-se, se separen de la mare i comencen a viure en solitari. Aleshores, tenen ja 2 anys d'edat. Dels 4 als 6 anys, arribaran a la maduresa sexual. Així tenim una parella de dofins, mare i fill. El cadell, que ara té 6 mesos, va néixer a l'aquari en captivitat. L'estima i la devoció que la mare ofereix a la cria és emocionant. Però no totes les cries arriben a créixer fins a fer-se adultes. De vegades n'hi ha que naixen mortes o que moren poc després de néixer. Llavors, la mare fa servir el bec per atraure'l a la superfície perquè respire. Continua fent-ho fins i tot després que la cria mor. Quan comprèn que és inútil, agarra el nadó per la boca i intenta traure'l a la superfície. Fins i tot després d'acceptar que la cria ja no respira, la mare continua al seu costat. A poqueta nit, entrenador i orca segueixen els seus exercicis. L'orca comprèn els gestos i sons del seu entrenador i aprèn les acrobàcies. Amb paciència i afecte, s'aconsegueix que l'animal avanci en el seu aprenentatge. Per primera vegada al seu espectacle, la gent va quedar atònita. Orques i dofins són uns alumnes espavilats i aprenen trucs cada vegada més espectaculars. Inclús en una piscina tan reduïda, l'orca es mou ràpidament i amb agilitat. Guiats per les aletes dorsals, impulsats per la caudal i amb un cos estilitzat, estos animals que van tornar de la terra a la mar han sabut adaptar-se al nou medi perfectament. Tenen un caràcter i unes habilitats ideals per a fer-se amics dels humans. Però l'home en sap encara molt poc d'aquestes criatures. Queda molt per aprendre sobre els dofins i els humans som els seus millors amics en terra. Fins al pròxim capítol.